Al matí, amb Raquel García.
I, evidentment, la mitologia grega és una de les més populars en la cultura occidental. Ha servit d'inspiració per a molts escriptors i directors de cinema. De fet, els déus greus són molt coneguts arreu del món. Zeus, Afrodita, Hades, Apolo, tot un seguit d'habitants divins que formen part del nostre col·lectiu imaginari. Les seves històries i llegendes són molt recurrents. Són símbols també de l'art, de l'amor, de la productivitat o de la guerra. Nosaltres avui parlarem dels herois mitològics, però també d'aquells que no viuen a l'Olimp, dels herois que tenim més propers a tocar, que guanyen batalles cada dia. I ho farem a través d'un llibre solidari que no us deixarà indiferent. Es tracta de Mites per a Laura, un recull de narracions mitològiques que l'autor, en Rossend Lozano, va escriure per la seva amiga i també exalumna, la Laura, intentant acompanyar-la en la seva lluita contra la leucèmia. Un llibre que, atenció, també doncs, vol recaptar fons per ajudar altres joves i també a nens que pateixen aquesta malaltia. Rossend, bon dia i benvingut al matí.
Gràcies, bon dia.
A veure, explica'ns, perquè tu ets doctor en Història de l'Art sí. i ets professor de secundària, no?
Sí.
Explica'ns, posa'ns en context d'on sorgeix la necessitat d'escriure aquest llibre, no? Per què aquests mites per a Laura?
Bueno, la necessitat surt pues, en ple tancament, en ple confinament per la Covid. I la meva dona també va tenir el Covid, estava molt preocupat, i llavors els companys ja sabia que estimava molt la Laura, tenien molt bona relació amb els meus alumnes, i van esperar una mica que la meva dona estigués millor, i em van dir de cop i volta que la Laura estava pitjor, i em vaig preocupar molt. I en la mesura que em vaig preocupar molt, pues, vaig contactar amb ella, perquè clar, ella estava hospitalitzada i tenia molts problemes per contactar. Llavors, pues, per WhatsApp, Instagram, i finalment la vaig contactar. I Laura, que jo estic aquí per ajudar-te, per fer el que sigui. I ella em va dir, pues, que puc escriure el que vulguis per distreure't. I ella em va dir, bueno, a mi m'agrada molt la història i la mitologia. Uh-huh. Sí, pues, vale, pues, si vols t'explico. I vaig començar a explicar-li contes, a intentar buscar-li. Primer vaig pensar, bueno, l'Apolo i Dafne, perquè l'Apolo i Dafne perquè és una història que com que porta Dafne, és Laura, pues, i vaig pensar que li agradaria i sempre anava buscant històries que la poguessin motivar, que li poguessin... I així va començar, una cosa molt senzilla, molt ingenua, però simplement molt motivat per ella, perquè per fer-li una mica de costat, que se distregués i sobretot no haver-li de preguntar com et trobes.
Exacte, no? Perquè són moments difícils, no? Sí. Que un no sap moltes vegades com acompanyar i simplement doncs, tenint doncs, aquesta presència, no? I això, doncs, alimentant una mica també doncs, la seva curiositat. Laura, bon dia.
Bon dia.
Explica'ns, clar, quin professor més implicat, no? Més motivat.
La veritat és que el Rossend, o sigui, va passar de ser un mestre a ser un amic. Durant el curs, la nostra... Bueno, que jo ja el coneixia d'abans perquè va ser mestre de la meva germana i jo, quan vaig entrar a l'institut, o sigui, tenia moltes ganes de conèixer-lo i a primer de batxillerat, que em va fer de mestre d'història, vam crear un vincle que, bueno, que amb el temps s'ha anat convertint en una amistat i, bueno, va ser molt... Ha sigut molt important per mi el Rossend perquè, bueno, el fet d'anar-me acompanyant dia a dia, o sigui, cada cap de setmana esperava amb moltes ganes aquest missatge, que a lo millor aquell cap de setmana no el podia llegir perquè per la quimio o per qualsevol cosa no em trobava del tot bé. Però, clar, després trobava el moment de... Vinga, vaig a llegir el mite que m'ha enviat el Rossend.
A més, hem de dir que la Laura fins i tot ha escrit el pròleg del llibre, no? Em parles d'això, que el tenies també com a referent,
sí, sí.
No? Que la teva germana, doncs, ja et va doncs, a avançar no? una mica doncs,
al
grau d'implicació
sí.
no? del Rossend.
La veritat que escriure el pròleg em va agradar molt, però em va costar perquè exterioritzar, o sigui, tot el que m'ha acompanyat el Rossend i tot el que ha significat per mi era molt difícil perquè és, o sigui, per mi ha significat molt. Llavors, doncs,
un regal,
sí,
no? Doncs escriure,
exacte.
Perquè a quin institut estudiaves i
bueno,
què feia de professora,
a la
quina assignatura?
A l'Institut Torre del Palau, a Terrassa.
I explica'ns una mica com t'arribaven, no? Doncs aquestes històries, no? D'aquests herois, no? Que guanyen també batalles, no? Com les rebies? Com eren aquestes cartes, no?
Bueno, aquestes cartes eren, a part del mite, o sigui, anàvem comentant el fet de comportaments que avui en dia tenien una imatge que antigament no...
Sí.
Era molt... O sigui, més enllà d'un mite, després teníem per comentar. I el Rosent sempre m'aportava comentaris. Pues aquest, no sé què...
Clar, Rosent, explica'ns, perquè jo tinc molta curiositat, no? Com anaves, doncs, triant... Doncs això, no? Els mites, com ha estat aquesta tasca de documentació? Perquè m'imagino que tot comença, doncs, el que explicaves, no? Amb la vostra relació i també, doncs, amb el temps, no? Que disposàveu amb la pandèmia, però m'imagino que després a l'hora de confeccionar el llibre, com ha estat la tria de les cartes, dels mites, de les històries, no? Que explicaves a la Laura i que ara tots podran descobrir.
La veritat és que ha estat més complicat muntar el llibre al final que anar fent-lo quan jo li feia, perquè quan jo li feia era relativament fàcil o no fàcil, vull dir, era, pues, cada setmana pensava, oi, què li escriuré? Era una mica anàrquic i simplement responia a l'interès de que li pogués agradar. Havia una història molt trista o havia una història molt terrible i intentava buscar-li algunes imatges en el mite, vull dir, que li donguessin...
Que li donguessin què?
Que li donguessin força, que li donguessin ànims, que es veiés gent lluitant i després que sortissin d'amor perquè ja sentís, bueno, que l'amor també hi triomfa. Llavors, encara que era anàrquic, jo sempre anava buscant aquest tipus d'història. Llavors, no vaig seguir... Bueno, jo, a més, no sóc especialista en mitologia, perquè ja quan he parlat amb gent especialista i m'he documentat molt, mare de Déu, és un món, clar, el món de...
clar,
el món de... Jo els respecto molt perquè jo no he inventat res, jo només he reescrit una mica aquestes històries i després he tingut molta cura a l'hora de redactar-ho final, que no apareguin plagios, que no apareguin coses, però clar, jo no m'he inventat res. Jo sobretot me fundamentava en el que jo li volia dir, el missatge que jo li volia dir a ella. En totes mites, si hi ha algun comentari al principi o al final... Pues que lluitis, la medusa, pues que clar. La medusa, jo ara sóc medusista.
A veure, explica'ns alguns d'aquests mites,
pues,
no?
Pues,
o dels símbols del llegat que expliquen, no? Perquè evidentment parlar
de
Apolo i Dafne, d'Afrodita, de Narcís, d'Orfeu, o sigui, clar, d'Atenea, Artemis, o sigui,
bueno, pues
parla'ns,
Afrodita, mira, a cuento d'això t'explicaré una mica, encara que sembla una mica, però el significat de les il·lustracions, perquè en el d'Afrodita, per exemple...
Després volem parlar, perquè ens han encantat les il·lustracions
de parlar...
de la Càndida Bracons.
Exactament. Perquè...
També l'hem de posar en valor.
Sí, després, no, és que és una cosa molt paral·lela, no l'has dit al principi, però... Però, bueno, per exemple, el cas del mite aquest de la Medusa, que a ella també li va agradar, diu, m'encanta aquest mite, perquè, clar, és una noia que se sent molt guapa, però Atenea li té gelos, la castiga, o el Posidón s'enamora d'ella, la viola en el temple d'Atenea, i aquesta noia... doncs Atenea la castiga perquè l'han violat en el temple d'Atenea. Això és un sacrilegi, Posidón la viola i al final és una persona, és una dona torturada, castigada, sense haver fet res, absolutament res. Simplement es tracta d'una noia que s'ha sentit guapa en un moment donat. I llavors jo, bueno, a Nova York, ara no sé si és Nova York, hi ha l'escultura de la Medusa amb el cap de Perseu a la mà perquè és una dona... guapa, no se l'ha de posar de mostra. El que passa que les déus són terribles i la van castigar. Però jo, aquest tipus de mite m'agradava per donar-li força a ella, perquè i li feia el comentari. A més, intencionadament, però serà possible? I aquests déus que se'n van al llit amb tothom, fan el que volen, violen dones, fan... I després, a ells no passa res. Als déus no els hi passa res, tu. Els homes, sobretot els déus homes, no passa res. Poden violar i són déus. I les dones, només pensar que poden tenir... qualsevol tipus de... Bueno, són matxacades, firmen. Jo buscava coses que tinguessin de veure amb la dona, que tinguessin que veure amb dona jove, lluitadora, perquè era el missatge una mica que havia per sota d'això podia ser
com
això.
Com de força.
Clar, de força, no? Ens agrada molt. Explica'ns també el tema de, que dèiem, no? De les il·lustracions de la Candida Bracons, no? Que també doncs, col·labora igual molt, que has fet tu, no? Perquè ara explicarem que l'objectiu d'aquest llibre també doncs, és recollir beneficis, no? Per a FANOC, no? Que és una associació que ajuda nens i nenes amb càncer i les seves famílies.
Pues la Càndida, mira, la Càndida som amics des de fa més de 20 anys. I llavors ell és una, per mi és una gran artista, una gran dona, una gran artista, i llavors tinc la sort de ser amic seu. I quan va sortir aquesta història, jo a vegades li explicava que coneixia la, sí, a Laura, que li estava explicant això, que li feia... I se va sortir la idea de, va sortir la idea de fer-li això, de fer-li el llibre. Però jo, la història es tractava d'il·lustrar-ho perquè, clar, fer un llibre ja no és igual que escriure l'email, sinó enviar-li moltes il·lustracions del barroc, del renaixement, imatges molt boniques de la mitologia. Per poder-ho publicar havia de tenir més coses originals, i llavors la il·lustració era important. Llavors ella, pensava, jo vaig pensar que era la persona indicada per tot, perquè és dona, és artista, és molt sensible als temes de la dona, coneix els temes que tenia la Laura a través d'altres històries familiars seves. És a dir, que era la persona indicada perquè fes les il·lustracions. I ella, només de dir-li, o sigui, res...
Es va involucrar de seguida,
va,
no?
Es va involucrar de seguida. I llavors pues, va passar tot un estiu, dos mesos treballant, però bueno, una cosa... I amb molt de carinyo i amb molta... Bueno, sí, estava emocionadíssima amb les il·lustracions i les ha fet totes, cada són rodones, com ella diu, perquè cadascuna té un significat, explica alguna coseta. El de, jo què sé, el de, per exemple, el de l'Afrodita. Pues Afrodita és la deessa de l'amor, però sí, si la gent no segueix els seus dictàmens i el que ella vol, pot ser la dona, la deessa més terrible. O sigui, és bueno, però totalment dolenta, eh? Vull dir que... I llavors, quan ha fet la il·lustració, doncs li ha posat tapada a mitja cara. O sigui, cada il·lustració té la seva cosa, no?
També té aquest simbolisme, no? Ens agrada molt. Igual que ens agrada molt que sigui un projecte solidari, m'imagino, Laura, que també contenta, no? Que
molt,
doncs, ara els beneficis ajudin a altres nens, no?
Sí,
i joves que han passat com tu la malaltia.
La FANOC, bueno, des dels meus començaments amb la malaltia, m'han fet molta companyia a l'hospital amb els voluntaris i la veritat és que tots els beneficis vagin cap a aquest, amb aquest final, doncs la veritat és que em fa molta il·lusió.
Inspira, no?
Sí,
inspira.
Molt.
I m'imagino que també, Laura, esperes que també arribi doncs, a molts altres nens i joves, no? Que com tu doncs, potser els pot ajudar, no? Aquests missatges de superació, tota aquesta descoberta, no? D'aquestes històries mitològiques que explicàvem.
La veritat és que tant de bo que a totes les persones que els agradi la mitologia, doncs que vagin a parar aquest llibre perquè... té molt, a part de la mitologia, té molt de fons. És, a mi
a tu et va ajudar,
sí,
no?
Molt, la veritat és que molt.
Doncs conversem també amb la Maite Golmayo, que és també doncs, membre de FANOC, perquè ens expliqui una mica també doncs, la tasca no? que fan des d'aquesta entitat. Bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Molt
Hola,
bé.
Rosent, Laura, què tal? Com
Hola,
esteu?
Bon dia.
Doncs aquí, explicant als nostres oients una proposta no, per ser solidaris a aquest Sant Jordi amb aquest llibre, amb tot el que hi ha darrere no, i que implica. Explica'ns, perquè ens agradaria, Maite, que ens expliquessis una mica doncs això, no, les activitats, una mica la filosofia, l'objectiu de la vostra entitat.
Mira, la FANOC és una entitat que es va formar arrel de l'experiència vital d'un grup de pares i mares. Es va, en un principi es va formar com un grup d'autoajuda i després es van professionalitzar. No? Arrel d'aquesta experiència bueno, doncs, van detectar tota una sèrie de mancances que s'havia de donar resposta. Sí. Mancances més enllà del diagnòstic. No? És a dir, la FANOC en el tema mèdic no hi entra, tot i que té presència als hospitals, gràcies a convenis de col·laboració. Estem presents a Sant Joan de Déu i a Vall d'Hebron per atendre les famílies des del moment del diagnòstic. La nostra nostra tasca principal és purament assistencial, és a dir, nosaltres acompanyem a les famílies a transitar aquest procés de càncer als seus fills o les seves filles, no? Una de les primeres coses que vam fer va ser això, tenir aquests convenis amb els hospitals referents per poder estar presents en aquest moment del diagnòstic, i també vam obrir seus a Lleida i a Tarragona. Aquí a Barcelona la tenim a la Casa dels Xuclis, que és una casa d'acollida per les famílies que s'han de desplaçar per rebre el tractament als hospitals aquests de referència, no? Uh-huh. Aquesta casa, diguéssim, és una mica el projecte més important de l'entitat, doncs és un espai, doncs una casa que té 25 apartaments, sí, que acull a les famílies de manera individual i d'espais comuns perquè puguin compartir el seu dia a dia, no? La FENOC tenim les oficines aquí en aquest espai de la casa. I el que fem, en aquesta casa tots els serveis que nosaltres oferim a aquestes famílies són gratuïts. Per tant, és molt important tota l'ajuda que podem rebre, no? Clar. Ja vingui d'un llibre, vingui d'una empresa, vingui de l'administració. Uh-huh. Un dels pilars de la nostra filosofia, com deies, és la gratuïtat en els serveis, no? És l'acompanyament, uh-huh, a les famílies en aquest procés, respectant sobretot el moment vital en què es trobi aquest infant o adolescent. Uh-huh. Això per nosaltres és molt important, no? Perquè, bueno, la malaltia no ha de ser un impediment per viure les coses que els hi toca viure, que no s'hagin de perdre escola, que no s'hagin de perdre joc, estímuls, etc. No? Per tant, una de les primeres coses que vam fer, uh-huh, com vam fer aquests convenis amb els hospitals, va ser, doncs, crear una sala de jocs perquè aquests infants i adolescents poguessin, doncs, tenir el seu temps d'esbarjo, uh-huh, espais pels pares, neveres, microones, sí, etc. I, com bé ha dit la Laura abans, els voluntaris i les voluntàries, no? Molt importants, uh-huh, no? Perquè sense ells no podríem fer aquest acompanyament en aquests espais, no? És a dir, uh-huh, hi ha un equip tècnic, evidentment, que és el que tira de l'entitat el dia a dia, que busca recursos, que fa l'acompanyament psicoemocional, psicosocial a les famílies, però també hi ha aquest acompanyament que és a l'hospital o al domicili, perquè quan l'infant o l'adolescent surt de l'hospital encara no ha acabat el procés, encara hi ha un temps d'adaptació, que és quan torna a casa, no? I tenim la figura del voluntari, uh-huh, la voluntària hospitalària, domiciliària, que acompanya en aquest procés, en aquest moment, no? Llavors, bueno, com deia la Laura també, aquests voluntaris fan aquesta tasca tan important, no? Perquè és el que els pares i les mares puguin marxar, fer els papers, sortir, entrar de l'hospital i aquest infant o adolescent se senti acompanyat, uh-huh, tota l'estona, no? O sigui, nosaltres som escola de voluntariat i formem aquest voluntariat, uh-huh, perquè és molt important aquesta formació, no és un acompanyament qualsevol, és un acompanyament que pensa que qualsevol petit indici de compassió que tu tinguis o condescendència davant d'un d'aquests infants, ells ho senten, no? I llavors nosaltres, uh-huh, en aquests cursos de voluntariat una mica el que fem és canviar el xip, no? De dir, la paraula càncer és una paraula que fa molta por, no? Sí. Però també se'n surten coses positives d'aquesta situació, uh-huh, no? S'ha de viure des d'una normalitat, que és el que nosaltres fem, no? Intentar normalitzar una situació, tot i que sí que parlem d'herois de vegades, no? Però a nosaltres no ens agrada gaire parlar d'herois, parlem d'infants i adolescents normals, no? Perquè al final moltes vegades nosaltres venim, aquests pares i mares, no? d'una època en què es parlava de pobrets nens i nenes, no? No són pobrets, uh-huh, nens i nenes, sinó que són nens i nenes com els altres, no? I de la mateixa manera d'herois, no? És a dir, és normalitzar una situació. És un diagnòstic difícil, és un diagnòstic complicat, el del càncer, però si tens l'acompanyament, el suport, i sobretot ho fas al costat de persones que ja hi han passat, com a mínim aquesta por se te'n va i comences a transitar, uh-huh, per aquest procés d'una manera normal, no? I veus que s'hi pot passar. Sempre diem que és pitjor tot allò que imaginem, no? I en el moment en què ho vius i ho passes, dius, ostres, doncs no era tant del que em pensava, no? M'estic enrotllant molt, potser...
No, em sembla molt interessant per tot el que explicaves, per aquesta tasca diària que feu, per aquest respir, no?, que oferiu.
Exacte.
També, i per posar en valor, doncs, aquests voluntaris com el Rossend, perquè tu també, doncs, estàs implicat, no?, en aquest projecte.
Sí, va ser a partir de... Ja feia temps que estava acompanyant a la Laura i jo sentia la necessitat d'ampliar això. Vull dir, jo no em puc parar. I li vaig preguntar a ella, escolta, i quines associacions conec? Vaig mirar associacions, però clar, sé que hi ha gent treballant, però no m'havia apropat. I ella em va suggerir a Fanoc i jo, pues, ella em va dir a Fanoc, però jo a Fanoc.
I ho vas tenir claríssim, no?
Ho vaig tenir claríssim.
I per què, Laura? Explica'ns a...
Doncs perquè, bueno, com he comentat abans, em van fer d'acompanyament. Jo me'n recordo que, per exemple, jo estava al Vall d'Hebron i els dijous sempre venia un home, que es deia José Luis, que em venia a fer relaxació i jo, és que començava la setmana i només tenia gana des que fos dijous. I coneixent el Rossend, sabia que si ell podia ajudar algú, alguna persona, algun nen o adolescent, sabia que ell era la persona indicada per fer-ho.
Parlant-se també de la importància, no?, d'això, doncs, ara escoltant-te pensava, doncs mira, no?, esperaves, doncs, això, les visites, igual que les cartes, no?, que realment és important això, que a vegades quan ens enfrontem a una malaltia, no?, com és el càncer, tant les persones afectades com els familiars, l'entorn, a vegades no tenim les eines, no? No sabem com ens hem, doncs, d'això d'enfrontar. I avui, doncs, tal com ens explicava ara també la Maite, doncs això, amb normalitat, és el que hauríem de fer,
la
no?
La veritat és que, bueno, la funció de la FANOC a l'hospital és molt important, perquè jo, perquè sóc adolescent, bueno, quan he estat vivint aquesta situació, era adolescent i, doncs, la meva mare tenia més independència. Però el fet de que quan són nens més petits, més de 5 anys o 6... Els pares no volen deixar-los sols i el fet de que hi hagi un voluntari que els acompanyi, bueno, que estigui amb ells i que els pares puguin tenir una mica de, doncs, anar-se a dutxar, perquè en aquells moments un pare no es vol separar d'un fill. I clar.
Si em permets intervenir un segon.
I tant, Maite.
Sí. No, dèiem que, com diu la Laura, no, és molt important aquesta tasca dels voluntaris que nosaltres formem, que un cop entren, diguéssim, a fer aquest acompanyament, al llarg de l'any es fan petits altres cursos per dotar-los d'eines per fer aquest acompanyament, des de posar el pallasso hospitalari, l'acompanyament al dol, altres, tot tipus de... perquè ells puguin tenir eines per fer aquest acompanyament.
Per tenir la formació necessària, no?
Exacte,
de fet,
exacte.
No el veus, però el Rossend anava sentint, com que ha fet totes aquestes formacions, però m'imagino que són molt necessàries per això, no? Pel que explicàvem, perquè a vegades no tenim les eines per abordar...
És que de vegades aquest infant adolescent prefereix o s'ho passa més bé amb el voluntari o la voluntària que acompanyat del pare i la mare, perquè ve el voluntari i voluntària amb una sèrie de tallers, activitats i coses, perquè està preparat per això, no? Llavors, és el que deia la Laura, no? L'estava esperant aquell dia,
perquè
no?
Perquè trenquen amb la rutina.
Perquè trenquen amb la rutina. Doncs la veritat és que, Maite, només et volíem en un minut que ens diguis per què es destinaran, doncs, els diners que s'aconsegueixin, no?, amb aquest llibre.
Doncs... Et puc dir un ventall... Abans ja t'he dit que la gratuïtat dels serveis és el més important per nosaltres, és a dir, les famílies, a tots els serveis que nosaltres oferim, tant als hospitals, a les seus, a territori, a fora, tot és gratuït. Però sobretot a mi m'agrada sempre parlar de la Casa dels Xuclis perquè... és un espai que les famílies hi viuen durant aquest procés i també tot l'allotjament que se'ls ofereix a les famílies és gratuït. Per tant, la FANOC destina bastant dels recursos que els entren al manteniment d'aquesta casa, no? El manteniment de les instal·lacions, el manteniment de, bueno, pues, tot el que... imagina't una casa amb 25 apartaments, les famílies que hi passen s'han d'anar reposant, doncs, des de llençols, tovalloles, etc. Per tant, fons que es vinguin amb el llibre, com amb altres, doncs els destinarem a la Casa dels Xuclis. També els destinarem puc dir també les activitats de l'hospital, també fem amb moltes talleristes, etc. Per tant, serà molt ben invertit.
Doncs per això volíem deixar-ho clar per donar aquest valor afegit, perquè els nostres oients s'impliquin i perquè tothom que vulgui aposti per aquest llibre en aquest Sant Jordi. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Des d'aquí agrair-li al Rosent la iniciativa, de debò, i la vull fer-ho pública perquè és posar en valor també la implicació d'aquests voluntaris i voluntàries, no? I agrair-li també a la Laura aquest bon rotllo i a l'estar aquí també amb el seu missatge.
I tant,
i a vosaltres per ajudar-nos a difondre tot això, que és molt important que la gent ho sàpiga.
Doncs sí, perquè avui demostreu vosaltres tres, no?, que això, si es vol, no?, amb il·lusió, doncs es pot, i es pot sumar sinergies i fer projectes tan, tan inspiradors com aquest. Que vagi molt, molt bé el dia, Maite, una abraçada.
Igualment, gràcies.
Adéu, Clau,
una
adéu.
Abraçada.
Laura, ara ja m'imagino que recuperada, no?, i amb
sí,
ganes...
La veritat que sí, bueno, queden les seves seqüeles, però mica en mica vaig fent i amb moltes ganes de menjar-me el món.
Doncs amb aquest missatge ens quedem, el Rosent està d'acord. Hem de dir per això, no?, que per aquells que vulguin poden trobar aquest llibre a les llibreries per encàrrec i també via internet, no, Rosent?
Sí, la veritat és que com és una autoedició, doncs s'ha de fer l'encàrrec, que això dificulta una mica la compra. La gent ha de tenir paciència, anar a la llibreria, encarregar-ho, la llibreria ha de tenir uns quants encàrrecs, ho demanen i veniu, o sigui que... Però bueno, vull dir, és que no podem fer-ho d'una altra manera, perquè és difícil d'editar, tots els escriptors tenen molt complicat i fer una cosa així costa molt. Però bueno, la sort que s'ha tingut, si es venen molt, més podrem aportar, així que us animem a que compreu.
També es poden fer per Amazon els encàrrecs,
sí,
que bueno...
que també facilita més, no?, aquesta compra.
Sí.
Signareu els llibres a la ciutat o a algun lloc?
Com que no tenim llibres impresos, pues no m'he pogut plantejar aquesta cosa de signar llibres, perquè, a més, hi ha molts encarregats i desconeguts. Sí. Diuen, no, les tenim encarregats fa 10 dies, fa tal... No m'atreveixo i, no sé, i, a més, no sé com... No puc plantejar-me. De moment ja és molt que... Ens feu venir aquí, us agraïm molt.
Sí, la veritat és que és un gran mèrit.
Doncs gràcies a vosaltres per compartir la vostra història, per aquest vincle que heu demostrat i sobretot per aquesta tasca, no?, per aquest llibre que esperem que ajudi a molts altres nens i joves amb càncer que pateixen aquesta malaltia i que també els ajudi, no?, a ells i a les seves famílies. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres, adéu.